Connectats. Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Passa una miqueta de l'estrès. Som dissabte, a prop de Rams ja. Això és, per tant, l'Internauta, sí, a Catalunya Ràdio. I avui som, Joan...
8 d'abril. I de les palms i les palmes té alguna cosa a veure?
Amb els palmots, que ara parlarem. Com sabeu, Joan Jofre, cada vesprada explica quin dia estem, no per als que ens escolteu per la ràdio antiga, per la ràdio normal, diguéssim, no sé si ja és normal, però antiga, segur, sinó per als que ens escolteu a través del podcast i totes aquestes tecnologies de les quals avui en parlarem abastament, perquè avui tenim un catàleg d'andròmines que estic espantat. No he vist mai tants ordinadors, ordinadorets, telèfons mòbils i coses juntes damunt d'aquesta taula.
Hi ha qui porta l'ordinador al rellotge a aquesta taula.
Hi ha qui porta l'ordinador al rellotge i hi ha qui en porta tres o quatre. En fi, no sé què acabarà així d'això. Però avui, vespre del dia de Palms, parlarem de les Palms.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Les adreces del programa ja les sabeu, www.catradio.cat, on hi ha la informació sobre el programa, sobre la resta de programes, i també el podcast, per a aquells que vos el voleu baixar i escoltar després a través de qualsevol mena de catxarret. www.vilaweb.cat, blog.internauta.net, allà on Joan Jofre posa normalment el blog i explica tot el que està passant a dins i les adreces, etc, etc. I si mos voleu escriure un correu, internauta@catradio.cat. Explique l'escena que ha tingut lloc fa uns minuts davant la perplexitat dels guàrdies que tenim així baix a la porta de Catalunya Ràdio a la Diagonal. Quan han començat a arribar els tres convidats que tenim avui, que ara els presentaré, han començat a treure ordinadors, ordinadorets, palms, telèfons, rellotges que són ordinadors, i el pobre guàrdia ha començat a preocupar-se a la vista de tot el que estava començant a entrar a l'emissora. Avui parlarem de palms, però no de les palmes de demà, sinó de, vaja, més que de palms. Abans va haver un moment que el palm era sinònim d'ordinador de butxaca, ara això ja s'ha complicat més.
És un genèric.
És un genèric, diguem. Per tant, parlarem d'ordinadors de butxaca, de palms, de treos, de què més n'hi ha d'això, de...
I packs,
de ens explicarà el...
Blackberries.
Qualsevol cosa, diguem que té un tamany més xicotet que un ordinador normal. Val a dir de tota manera que sobre la taula n'hi ha un grapà de coses d'aquestes i dos ordinadors, en plan, qui la té més gran, un Samsung i un Apple, aquí competint. En aquest cas, Joan, que porta, Joan Jofre, que porta el seu Mac, i Paco Rivier, o el primer dels nostres convidats, el coordinador de palcat.org, que va amb un Samsung i amb no sé quantes coses, i encara a hores d'ara estic parlant, podeu sentir en el micro com estan apareguent coses penjades sobre la taula. Ja no cap res més, jo crec que ja tenim la taula bé. Paco, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, gens.
També tenim amb nosaltres, ja he parlat abans fa un moment, i ara trago un altre ordinador, acabaré anant d'aquesta taula jo, l'Albert Cuesta, editor de canalpda.com i columnista de La Vanguardia Digital, entre moltes altres coses. Albert, bona vesprada.
Bona tarda.
I el Guillem Alsina, que jo diria que és el més discret i només entre tres que jo vesca sobre la taula.
Bona vesprada, quatre. Quatre. Tinc una a la butxaca.
Quatre.
I voldria puntualitzar una cosa. A la informàtica jo crec que la mida importa, però és a l'inrevés. O sigui, el més petit guanya. Per tant, crec que guanyo per la mà.
Bé, doncs porta quatre ordinadors Guillem Alsina, que és director tècnic d'imàtica.org. De tota manera, he de reconèixer, Guillem, que el més impactant és el que dus a la munyica. Perquè, senyors i senyors, Guillem porta un rellotge que és un ordinador.
Sí, senyor, efectivament.
I puc certificar que no té un tamany més gran que el meu. Què és això? Explica què és això.
Què és això? Doncs mira, això és un rellotge normal i corrent, però que apretes un botó i es converteix en una Palm, amb Palm OS, que és un dels sistemes operatius disponibles per a aquest tipus d'aparell, i pot fer el que pot fer amb qualsevol ordinador de butxaca. L'únic que aquest és un ordinador de pulsera.
És a dir, pots escriure un text, pots consultar l'agenda, i també ho feu amb un boli d'aquests? Jo ho aniré descrivint, i ara es trau el rellotge.
El rellotge més que res per comoditat i també perquè ho veieu, perquè es pot fer servir amb el rellotge posat. Ah. Lo del punter, diguem que seria una autèntica virgueria al més pur estil James Bond.
Això, els que tenim una edat, recordem els còmics de Dick Tracy.
Perdona, deixa'm que ho expliqui. O sigui, ahir s'ha tret el rellotge, ha tret la corretja, i allà on la corretja té per lligar-la, d'allà dins s'acaba de treure un micropunter
que
el desplega i que ja podem dir que és estil James Bond.
Total i absolutament, apreto un botonet.
És un rellotge, ho jure, és un rellotge.
I amb el botonet apretat...
No, més gran que un rellotge.
Avui és dels dies que necessitaria una càmera perquè s'ho creguera la gent, perquè n'hi haurà algú que dirà ens estan prenent el pèl, i efectivament...
Doncs ja us asseguro jo que no, i és més, per eBay, que és una pàgina ben coneguda, em podeu trobar d'aquest tipus de rellotges. És més, jo el vaig comprar per aquí, perquè aquí no es venen. O sigui, s'ha hagut de comprar als Estats Units.
Vale. I per tant, tu, dins del teu rellotge, ho dus tot?
Per dir-te que duc, per exemple, el Adobe Acrobat Reader, que és un programa per...
Passa-ho bé, perquè el Joan Jofre t'està fent una foto que penjarà al blog amb el seu telèfon. També estic desesperat.
El telèfon que és Palm, també.
Que també és una palma. No me lieu més, que ja estic prou...
Posarem bé el punter i tot.
Vale, aleshores tu tens amb el punter i sobre el rellotge pots escriure un Word, pots llegir un llibre o pots navegar per internet també, no me diguis que sí, que m'assusta.
Carregar el Tirant lo Blanc.
No, malauradament, això del Tirant lo Blanc sí, certament. Navegar per internet, home, aviam, de poder fer ho pots arribar a fer perquè aquest rellotge té port d'infrarojos, que és una peça blanca que hi ha a la part superior, que us estic ensenyant ara mateix, i ho podries arribar a connectar amb algun altre aparell que fes servir de mòdem, per exemple un telèfon mòbil, sí. I carregant els drivers adequats en el sistema operatiu ràpidament et busques un navegador web, un programa de correu electrònic i pots navegar.
I el rellotge navegaria per internet.
Efectivament.
Anem bons, xiquets.
El més pur estil James Bond.
Escolta, i això, si no és una cosa així, diguem, que no es puga contestar, això de pasta deu valdre molta, no?
No, no creguis. Quan van sortir sí que em sembla que rondaven els $300, sembla més o menys, però ara per ara els pots trobar, com he dit, a internet de segona mà, perquè és quelcom que em sembla que ja no es fabrica, s'estan venent els remanents del que quedava, tinc entès, vull dir, corregiu-me algun de vosaltres.
A 100 metres d'aquí hi ha una botiga que el venen.
El venen?
A Barcelona.
L'acabo de veure aquí al carrer, bueno, al carrer Migo.
No, ja pots dir-ho, ja.
Carrer Calvet, aquí al carrer Calvet hi ha una joieria que ho venen.
Doncs una joieria?
Una joieria rellotgeria, vaja. No sabria dir on està.
És una marca de rellotges molt fashion que es diu Fossil.
Sí. Fossil Abacus. No sé si l'Abacus és una submarca o què, sí. Però...
Hi ha dos models, hi ha l'esportiu i després hi ha el de luxe.
Com a curiositat, el guàrdia de baix, que el pobre, ja he dit abans, era espantat al veure tanta cosa, ha arribat a entendre que això era un ordinador o no, ni li has dit?
Home, tampoc l'he comentat. Simplement no m'he tret el rellotge i l'he deixat. Suposo que al veure el metàl·lic ja s'ha pensat que era de metall i que per això no podia passar per la màquina.
Va, a banda d'això, tens un ordinador d'un tamany ja més discret, diguem, tipus una llibreta d'aquelles d'anelles allargada típica, una mica grosset, un Hewlett Packard, em sembla que és.
Efectivament.
Que és a mig camí entre un ordinador gros i una Palm.
Exacte, vindria a fer ús del mateix sistema operatiu que fa anys usaven els Pockets PCs, que encara no rebien aquesta denominació, que és el Windows CE, però el format és el mateix que un portàtil, és a dir, una pantalla que s'obre, està plegada normalment sobre un teclat normal i corrent, una mica diferent, això sí, tal vegada per la disposició de les tecles. Tot i això té, per exemple, la tecla de Windows, o sigui, aquella tecla que té el símbol, la finestreta aquella famosa, per poder activar el menú d'inici, i té aplicacions com el Word, a la versió Pocket, el Pocket Excel també, Pocket Outlook o Pocket Access, que és una, no sé si és l'única o una de les poques versions que hi ha hagut de la base de dades de Microsoft, que ara ja no fa en aquesta versió Pocket de butxaca.
Per tant, un rellotge que és un ordinador, una microordinador, diguem-ho així, veig que dus també
una Palm.
Ara desplega una Palm.
Una Palm Gire 71 que la faig servir com a lector de llibres electrònics. O sigui, aquí només hi porto llibres.
Molt bé. I dius que endús un quart ordinador també en la butxaca?
Duc un quart ordinador que és el meu telèfon mòbil, que és el que s'anomena un smartphone, que funciona amb sistema operatiu Symbian, que és aquest d'aquí, és un Sony Ericsson P800, i també, evidentment, serveix com a ordinador. Llegeixo el correu electrònic, navego per internet, en fi.
Això de dir, per què necessites quatre? Amb un no faries?
Jo no dic que els necessiti. M'agrada tenir tecnologia. Soc un... el que els americans anomenen un geek. un fanàtic de la tecnologia i que sempre que pot doncs, posa una parella electrònica a la seva vida.
Molt bé, per tant, primera descripció. Guillem Alsina, director tècnic d'Imàtica.org, ens ha vingut amb 4 ordinadors de butxaca. Paco Rivier, coordinador de PalmCat, un de, diguem, anava a dir normal, però no sé si en esta taula és un insult dir un normal a un ordinador.
Bueno, pues jo penso que vaig a fer una pregunta molt normal.
Bell i gros.
Perquè a mi de tot això, de mi de tot això el que m'interessaria és, m'agradaria comptar quants sistemes operatius o quants ordinadors tenim aquí a la taula, podríem comptar-ho així ràpidament, i d'aquests, quants tenen un sistema operatiu que treballa en català? A mi l'únic que m'interessaria saber és aquesta pregunta. M'és igual que en tinguem 100. Quants hi ha que tenim en català?
És fàcil la resposta. Tu si en dus algun.
Bueno, jo porto el Linux.
El Linux.
El Linux en català. Algú més? El Macintosh que tu portes?
No, el Mac està en anglès. Doncs
pues fixeu-vos.
I la resta no deu estar en anglès o en castellà.
Fixeu-vos, jo porto sistemes operatius, jo porto un Linux, aquest no sé quin sistema operatiu, aquest telèfon, aquest és Palmos, que té moltes aplicacions en català, però no té, jo porto una, dos, tres, quatre màquines, només una.
Aquesta quarta no l'entenc.
Això és un MP3.
Ah,
que porta un sistema operatiu
jo descric, du un ordinador portàtil, un telèfon mòbil, una Palm i una MP3. D'acord, molt bé. Quatre andròmines.
Ningú més té un sistema operatiu en català?
No.
No.
O sigui, quatre, tu quants tens aquí? Per almenys dos, no, veig, dos, tres.
Sí, tu, Joan, també, el telèfon aquest també fa de tot, no? També és una Palm, és un telèfon de Palm. No, no cal, no cal, ja estic fart. Hi ha 8,
però algun,
9,
tens algun que estigui en català?
9, 10, 11. Bé,
4, 2, 4...
Acabem de descriure amb l'Albert i liquidem el tema de la paradeta aquesta, el bazar aquest que hem muntat aquí. Albert Cuesta, tu veus que dus també una Palm?
Sí, és una Palm una mica estranya perquè, a més de ser agenda, porta un disc dur de 4 gigas, vull dir que també serveix d'iPod.
Un disc dur de 4
normalment,
gigas?
Normalment, el podcast de l'internauta l'escolto quan vaig pel món amb aquesta cosa. El descarrego aquí i l'escolto aquí dins.
És un cacharret entre... que cap en la... En el palmell de la mà, sí. Ja es pot dir. 4 gigas d'assassinant?
Sí, és com és un híbrid, ja qui diu que no gaire ben aconseguit, entre un iPod i un Palm. L'única cosa que li falta seria un telèfon.
I aquest és l'únic que dus tu?
Bueno, tinc un telèfon a la butxaca, però de fet normalment no porto aquest, sinó que em porto un exactament.
Això és
el que té el Joan Jofre, un trio.
Bé, i després té un ordinador normal, un Apple en un aquest Apple, cas. Sí. Amb sort, per tant, jo sóc l'únic que no dus res.
Ni falta que
fa. Ni falta que fa.
Va, portes el telèfon?
Sí, però no fa res. És tot absolut aquest telèfon meu. Ja el vaig triar perquè fora tot i no me tocarà el nas. Per tant, tenim en este moment sobre la taula 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ordinadors.
Gairebé 3 per persona.
I no explota la taula.
De moment.
Fa 10 anys això era impensable. És a dir, n'hi hauria 3... que fa 10 anys tampoc eren massa pensables, els 3 portàtils, diguem, tradicionals, no eren pensables, però tota la resta era absolutament impensable que ens poguérem reunir en una taula, començant a traure coses i que aparegueren 13 ordinadors de butxaca, de mà, etc. No? Per tant, és...
No exactament, abans de... Uns quants anys abans, no gaires més, però hi havia els senyors d'Apple, també.
Van treure el Newton.
Van treure el Newton, que era el precursor de l'ordinador aquest de butxaca, dels quals en tenim diversos per aquí, però va fracassar estrepitosament perquè en aquell moment doncs, era molt car i la tecnologia no estava a l'alçada.
I segurament era massa d'or encara.
Sí, sí, sí. El que passa que després allò va ser l'embrió de tot això que tenim per aquí.
Val. Quina és l'essència dels ordinadors de butxaca? La comoditat de dur-los, el tamany... Per què es duen els ordinadors de butxaca?
Depèn de per aquí, perquè hi ha gent que l'utilitza com a complement de l'ordinador de sobretaula i hi ha gent que pretén portar un ordinador complet a la butxaca. I això són dues filosofies completament diferents que, de fet, divideixen el mercat. Mm-hmm. És a dir, hi ha dispositius de butxaca que pretenen ser un substitut de l'ordinador i n'hi ha que aspiren a ser només un complement.
Mm-hmm. Jo, si em permeteu, crec que bàsicament al principi era un simple substitutiu de l'agenda. O sigui, les agendes electròniques primitives... les agendes en paper doncs, se substitueixen per quelcom amb una mica més de possibilitats i de capacitats. A partir d'aquí evoluciona també, evidentment, a l'evolucionar doncs, la gent demana encara més, demana poder escoltar música amb el seu ordinador, demana poder connectar-se a internet, a rebre el correu electrònic, i a partir d'aquí d'una simple agenda evoluciona cap a pràcticament un substitut d'un ordinador portàtil o d'un sobretaula.
Perquè amb un ordinador d'aquests, amb un pal d'aquests, ja sé què me direu ara immediatament, depèn d'en quin, val, d'acord, amb un mitjanet, tu pots substituir l'ordinador de forma eficaç? És a dir, pots viure sense ordinador, diguem així?
El problema, jo diria, si m'agradeu, seria probablement el tamany. Vull dir que la incomoditat de no tenir un teclat de mida normal, malgrat que això sembla que està relativament superat amb dispositius com aquest que té el Joan, com el
jo porto un teclat de mida normal.
El que passa que pots tenir també és cert que pots portar amb aquests catxarrets portàtils, pots portar teclats externs que es connecten via Bluetooth. És massa escatxar.
A veure, Paco, explica-me, tu dius que dus un teclat normal en el...
Bueno, és que m'agradaria contestar després de quan acabi l'Albert. Què és el que... m'agradaria dir el contrari. Què és el que no es pot fer amb un ordinador? M'agradaria saber què és el que no es pot fer amb un ordinador de butxaca.
Val.
Tot allò que no necessiti una gran pantalla. O sigui, l'únic que... Jo tinc un AutoCAD aquí. En aquest ordinador de butxaca tinc un editor no és un AutoCAD, ho he dit malament, un editor de gràfics vectorials que pot desar, que porta biblioteques gràfiques, d'objectes gràfiques i que desa en format TXF, en diversos formats, i que a més a més pot estar connectat amb un GPS, per posar un exemple, i puc tirar un plano sobre dient cada punt. Puc fer un plano vectorialment movent el d'això i marcant cada punt. El tinc connectat a un GPS. Però clar, dibuixar-lo això amb una pantalla, clar, llavors és quan ens limita. Però jo puc veure aquí la televisió, puc veure en vídeo, jo escolto tots els podcasts amb aquesta màquina, que és molt més petita i molt més antiga que la que té l'Albert, i tots els programes d'aquest.
Ara no cal que competim així perquè té la màquina més xula, eh?
No, jo la tinc molt més antiga, però vull dir que...
Tenim massa màquines com per competir en això.
De totes maneres, de què ens serveixen 14 màquines si només hi ha una que està en català, eh? Per a mi és aquest, el tema és aquest. Lamentablement el tema és aquest.
Bueno, vosaltres des de palcat.org el que feu és un gran esforç de posar a l'abast de la gent programes, documentació, etc., sobretot programes, no? Que els permeten, si no els sistemes operatius, que lamentablement em sembla que no n'hi ha cap de sistema operatiu, diguem, natiu, de màquines de palmer i de mà que estigui en català, sí que permeten, sí que n'hi ha un conjunt de programes que comença a ser, diguem, important, no?
A veure, nosaltres, evidentment, aquesta és la nostra finalitat. La nostra finalitat és que la nostra raó de néixer va ser doncs que el català tingués un lloc en la informàtica, que nosaltres creiem que és la informàtica de present i de futur. Per poder justificar que hi hagi un sistema operatiu, doncs hi ha d'haver un volum d'aplicacions important. Llavors, nosaltres veiem el creixement de les aplicacions de butxaca en català com un pas perquè pugui haver... No tindria sentit que hi hagués un sistema operatiu en català,
o
seria més difícil de justificar que la demanda o l'exigència del mercat, dels usuaris, de que hi hagi un sistema operatiu en català, si poden haver aplicacions, no hi hagués una gran base d'aplicacions. Els documents, que és l'altre que tu dius, és un punt d'entrada. Els documents és algú que tingui un programa en castellà o que no sàpiga instal·lar un programa en català amb un ordinador de butxaca, al rebre un document en català, doncs és un pas. Els documents és un pas previ. Nosaltres vam començar per als programes en català i després vam veure que la gent ens demanava gairebé més documents en català que no pas...
Documents tipus què? De tot, feu?
Bueno, nosaltres tenim des del Tirant lo Blanc fins al nou Estatut, l'Estatut Valencià, la Constitució, jo què sé. Sabeu una cosa molt curiosa? Quan vam començar, fa 3 anys, l'únic document que havia en format Palm o Palm Doc, que era l'estàndard fa 3 anys, sabeu quin document era? Era la Carta dels Drets Humans que estava a les Nacions Unides en català en format Palm. Era l'únic document que hi havia fa 3 anys a la xarxa. Simplement és una mica perquè es vegi la sensibilitat d'un país que té un article 3.3 de la Constitució que diu les altres llengües espanyoles seran objecte d'especial respecte i protecció. Això és l'especial respecte i protecció d'aquesta Constitució.
Amb això puc afegir que efectivament nosaltres a Canal PDA també hem convertit diversos llibres i documents a format de butxaca, i que un dels més descarregats és el projecte d'estatut. Vull dir que hi ha un cert
interès. Quin de tots?
El del 30 de setembre, evidentment. Per això dic el projecte. Estava pensant que efectivament...
Perdona, deixa'm fer una pregunta abans que se me despiste. Els usuaris de la informàtica gran, concedim que la informàtica gran siguin els ordinadors grans, val? Tenen el Windows, el Mac i el Linux com a sistemes operatius. Quins sistemes operatius competeixen en el món de la informàtica butxaca? El Palm OS, que és el de Palm?
Palm OS, les successives versions o variants de Windows per de butxaca, que n'hi ha doncs Windows C, que és la que té, la que utilitza el Guillem amb aquest aparell petitet, Pocket PC amb les seves successives versions, perquè igual que Windows de gran, doncs el de butxaca també diferents versions. Ara té Windows Mobile, Windows for Smartphones, per telèfons mòbils amb ordinador. Després hi ha Symbian, que és el que utilitzen sobretot els telèfons mòbils avançats de Nokia, Linux i BlackBerry.
Perquè la BlackBerry no hi sit, però la BlackBerry és una altra parella.
I anava a dir, la BlackBerry sí que és, i és l'únic dispositiu que no tenim per aquí, sí que existeix en català. L'última versió que van presentar, l'últim model que van presentar el 3GSM, amb el congrés aquest de telefonia mòbil del mes de febrer, té una versió en català que l'estan venent Vodafone i Movistar.
Però la BlackBerry és una màquina diferent, no? Perquè
és un telèfon...
És un telèfon que llegeix...
Amb correu electrònic en temps real.
Val. Però no fa tota la resta de coses que fan els altres.
Sí, de fet fa bastantes coses més que el correu electrònic. També té funcions d'agenda, té funcions de... No sé, per exemple, Google Earth, el sistema aquest de localització, també té un client, té un programa per BlackBerry. Però la varietat d'aplicacions per BlackBerry és molt molt inferior a la d'altres sistemes operatius.
Perdoneu, això és degut també a la política de BlackBerry de tenir el sistema tancat. És a dir, tu, aviam, com a usuari de BlackBerry, només pots executar les aplicacions que et permeti el sistema, i com a programador has de treballar directament amb BlackBerry. En canvi, per Palm OS, per exemple, o per Windows, hi ha eines que et permeten programar sense dependre de la casa mare, sense dependre de Palm, sense dependre de Microsoft.
Sí, sí, de fet, aviam, l'últim recompte, que això veuria cada dia, és que hi ha al mercat hi ha de l'ordre de 25.000 aplicacions per Palm OS, de l'ordre de 15-16.000 per Windows de butxaca, de l'ordre de 6.000 i de l'ordre de 6.000 per telèfon Symbian. El creixement de les aplicacions per Palm OS està disminuint. En canvi, les que estan creixent més són precisament les de Windows, entre altres coses perquè és molt fàcil per la gent que fa programes per ordinadors de sobretaula convertir-los.
Ordinadors de sobretaula, ara ho ha dit, no m'hi sigui aquesta paraula. Acabem de liar el panorama amb dos aparells més.
També hi ha una situació en aquest creixement de les situacions. És que Palm està prenent una decisió com va prendre Macintosh de basar-se en un sistema operatiu bàsic de Linux, en una base de Linux, i això està en aquest moment, és veritat, els desenvolupadors de Palm estan ha reduït el creixement. Hi ha una mica de desconcert perquè hi ha hagut diversos moviments.
Palm es va vendre la seva divisió de software.
Sí,
sí, de fet van segregar la companyia amb dos, una que feia màquines, que és la que fa aquests catxarrets, i una altra que feia software. Després es van tornar a juntar, s'han tornat a separar, i al final la part de software, que es diu Palm Source, l'han comprat una empresa japonesa de soft que ja feia software per dispositius de butxaca.
Jo volia complicar-ho amb dos aparells més que queden bambant per ahir, no? Un és la relació entre els telèfons mòbils i això, perquè jo ja no tinc clar si els telèfons mòbils van esdevenir ordinadors de butxaca o si els ordinadors de butxaca van esdevenir telèfons mòbils. I la segona és tot el fenomen iPod. El MP3 en genèric, com vulgueu, però concretament l'iPod, i també els rumors permanents de que van evolucionar cap a ahir, no? Per exemple, la relació amb la telefonia, els treo aquests famosos, el Xavi Cavaller, per exemple, cada dia penja a la seva web, recomanable, cavaller.com, fotografies de que ha trobat un programa que fa no sé què amb el treo. El Joan Jofre, per exemple, d'un Palm One, és un treo, això, que dius tu, doncs això, d'un treo.
Aquest també és el meu aparell d'ús habitual, és que em va caure a terra i està variat.
Val, és a dir, és el següent pas inevitable que confluïsquen...
Però, Vicent, què triomfarà, als ordinadors o als mòdems? És que dic que triomfarà als smartphones o als ordinadors de butxaca? Té sentit aquesta pregunta que tu fas? És a dir, què seran, els ordinadors que seran mòdems o els mòdems que seran ordinadors? És això el que m'estàs preguntant?
No, però és diferent, no, perquè n'hi ha, no. ha el contingut de parlar amb veu, que és diferent.
Bueno, i això també ho fas amb l'ordinador, també pots parlar amb veu? Per al mòdem? Igual?
Jo, si permeteu, crec que tot evolucionarà cap a un mateix punt. És a dir, telèfon mòbil, reproductor de MP3...
Ara n'ha sonat un, eh?
PDA.
No sé quin de tots, però n'ha sonat un.
En poc ho fa responsable. Doncs tot això evolucionarà cap a un sol aparell que ho conjuntarà tot, inclús disc dur, que es podrà portar per connectar un ordinador sobre taula via USB, etc, etc.
A veure, el que sí que és cert és que hi ha estudis, bueno, ja sabeu que els estudis diuen el que
la gent que els fa volen que es digui. No, perdona, no és veritat. No el que la gent que ho fa volen que digui, el que la gent que el paga volen que digui.
Bueno, això. això volia dir. Que diuen que hi ha un percentatge important de gent que no vol tenir un telèfon que faci res més que telefonar. Per altra banda, la realitat del mercat demostra que el sector de més gran creixement amb això de la informàtica de butxaca són precisament els telèfons amb PDA, els que se'n diuen smartphones o telèfons avançats. Vull dir, Palm, d'aquest model que tens tu aquí a la mà, del Treo 650, a l'últim trimestre Palm en va vendre més de 500.000 d'unitats en 3 mesos. I això són molts.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Això és l'internauta, sí, a Catalunya Ràdio. Avui una miqueta caòtics, però és que realment jo avui estic desbordat amb, ja no sé si hi ha 13 o 14 ordinadors sobre la taula, de tota mena i de tota classe, i en qualsevol cas amb Joan Jofre, com sempre, i avui amb Guillem Alsina, director tècnic d'imàtica.org, amb Albert Cuesta, editor de canalpedia.com, i amb Paco Rivier, coordinador de palcat.org, i a l'altra banda dels vidres avui amb Jordi Bas. I estem parlant dels ordinadors de Palmell, de les Palms, dels telèfons mòbils, de tot això, i estàvem comentant la sensació de que va confluir tot en algun espai, on Paco deia que tant li fa, que això, la pregunta que jo havia fet era tonta, en el sentit que tot acabarà sent una eina portàtil, però sí que té, jo sí que penso que n'hi ha un element essencial, que és la portabilitat, no? Això sí que és el que diferencia radicalment la portabilitat i, per tant, la connexió en mobilitat, que segurament serà el gran canvi.
Fa 25 anys exactament jo treballava en una empresa, en un departament informàtic, que hi havia un ordinador tan gran com tot això. Fa 25 anys exactament. Hi va arribar un ordinador que ocupava com una molt petit, que es deia IBM PC, i era caríssim, valia 1,5 milions de pessetes aleshores. I aleshores el director d'informàtica en tenia un per fer-lo servir, i tots els informàtics seriosos llavors es reien. Pensaven, bueno, això servirà perquè els nens juguin, serà una consola de jocs com l'Atari o una cosa així. I jo vaig veure claríssim que aquest ordinador és el que tenia el futur, que els ordinadors aquests grans serien una cosa del passat. Evidentment tenen el seu lloc els superordinadors, però inclús ara crec que els superordinadors estan formats per mòduls d'ordinadors.
Són més clústers
d'ordinadors. Són clústers de petits ordinadors. Sí. O sigui que jo fa 3 anys, fa 4 o 5 anys vaig veure claríssim que els ordinadors de butxaca eren el que anaven a substituir els ordinadors de taula.
Substituir
en una bona proporció, no totalment, però en una bona proporció. Per al gran públic jo crec que sí, per a la gran aplicació, sobretot a mida que van augmentant de prestacions, que van baixant de preu, per què voldràs una cosa que faci el mateix, que sigui més gran i que pesi més?
Però n'hi ha 3 processos, no? És a dir, han d'augmentar prestacions per doble via, és a dir, ser més ràpids, tindre més espai, etcètera, etcètera, però també tindre més funcions, fer... És a dir, l'ordinador de butxaca aquest ideal és el que seria una barreja d'un bon telèfon, una bona PDA i un bon iPod, diguem, i això començaria a ser ja una cosa...
Crec que no voldré mai un ordinador de butxaca que sigui telèfon.
No?
No, jo crec que no.
O sigui, tu estàs en contra d'Estreos.
No, és que estic en contra. A veure, per un costat, heu dit que hi ha una part del mercat la que no vol màquines complicades, que vol telèfons que no siguin ordinadors. Sí. Això sempre estarà. Però és que jo crec que els geeks de veritat, els geeks volen màquines que siguin un bon telèfon, prefereixen un bon telèfon i un bon ordinador de butxaca que no una cosa que no sigui cap de les dues coses.
Però et fan faltar 2 butxaques, aleshores?
Però és que, entre altres...
Quan siguin la meitat de petits...
Però és que, si em permets, jo penso que la indústria no viu dels geeks. Vull dir que els geeks que probablement tots nosaltres som d'aquest perfil, no som un mercat per ells. El mercat són la gent que surt del carrer, va a una botiga de telefonia, a una botiga de catxarrets, i diu, escolti, un que faci
totalment.
Coses.
És que jo no he dit que el mercat no vagi cap aquí. Jo he dit que jo no voldré. Jo crec que no voldré un ordinador de butxaca que sigui telèfon. A lo millor sí, a lo millor tindré dos ordinadors que siguin telèfon, perquè un estarà més especialitzat en telèfon i l'altre més especialitzat en ordinador. Però jo això és la de la càmera de fotos, no sé, la càmera de fotos.
Ah, clar, que també ha de ser càmera de fotos.
Faran desaparèixer les càmeres de fotos. Escolta, aquesta càmera de fotos és 4 vegades pitjor que una que jo tinc digital, que val 4 vegades menys que aquesta. Jo tinc, aquesta no és de, aquesta ja és una mica antiquada, però aquesta
està ensenyant un telèfon mòbil de mig, càmera.
Aquesta és de mig megapíxel i val exactament el doble que una que jo tinc, que és de 6 megapíxels, del que em va costar. Ja, llavors, jo preferiré sempre una màquina de fotos, a menys que jo vulgui fer tonteries amb la màquina de fotos, no?
Sí, però la meitat de les càmeres de fotos que estan venent, que s'estan venent al món ara, estan dins d'un telèfon mòbil, eh?
La meitat?
Bé.
Sí. Bueno,
va per aquí.
Bé, doncs ens serveix l'exemple. Mm. Ens serveix l'exemple.
Hi ha una altra meitat de gent que vol una càmera sense telèfon, també pots mirar.
A veure, jo el límit el veig aquí. O sigui, jo sempre ho tinc molt clar, això. Ho he dit moltes vegades. És a dir, jo quan m'interessa que la càmera de fotos estigui dintre del mòbil, m'interessa sempre que tingui, que per preus i per prestacions això sigui interessant. És a dir, des del moment que a mi em costi igual i no em doni menys prestacions, llavors sí que m'interessa, si no, no m'interessa. Si jo he de perdre prestacions i pagar preu...
Però n'hi ha un element que no n'hem parlat, no? Que és l'element cultural. Diguem, l'estil de vida mobilitzat que fa que la càmera de telèfon del mòbil normalment es gasta per a altres coses. És a dir, és molt còmode dur en una butxaca tota mena d'estris, entre ells una càmera de fotos, i te trobes una situació inesperada, dispares allò i ja està. En canvi, si cada dia hem d'eixir de casa amb la càmera, l'ordinador, el telèfon, necessitem una d'aquelles jaquetes d'explorador per anar-ho posant tot, no? És a dir,
una cosa... Hi ha jaquetes d'aquí.
Sí que n'hi ha, sí, ja ho sé. Ja. Però diguem, una cosa és la tecnologia, no? I una altra, els usos culturals d'aquesta tecnologia, i ahí és on el món dels ordinadors de mà sí que crea un model de vida diferent, no?
Però tota aquesta gent que porta totes aquestes càmeres, la gent té espai per fer la foto? Perquè jo els tinc sempre plena, jo no tinc mai...
És que s'han d'esborrar després de fer-les.
Com que avui estic donant xifres, puc donar-ne una altra? Entre el 70 i el 80% de les fotos que es fan amb un telèfon mòbil no surten mai del telèfon mòbil. Ni s'imprimeixen, ni es posen en una web, ni es descarreguen enlloc.
S'envien per missatge, per SMS o per correu electrònic.
Això el 30% restant.
Sí, tu volies dir alguna cosa, Guillem?
Sí, jo crec que estem al principi d'una revolució i poder és massa d'hora per dir a què acabarà tendint tot això. Jo sincerament crec que la unificació i que al final tindrem en un sol aparell telèfon mòbil, ordinador, càmera de fotos, càmera potent, perquè actualment evidentment doncs sí que poder en alguns aspectes comencen a competir les càmeres que tenim als telèfons.
Sí, n'hi ha algunes que ja tenen gràcies.
N'hi ha algunes que ja tenen una resolució com les càmeres digitals de fa uns quants anys, uns pocs anys. 1,5 megapíxels, per exemple, que ja és una definició acceptable. La del meu telèfon mòbil, que no la faig servir gairebé mai, doncs no sé si té 0,3 megapíxels o 0,6 megapíxels, és a dir, una qualitat ínfima.
Samsung té una càmera, té un telèfon amb càmera de 6 megapíxels i disc dur.
Sí, sí.
Però tu dius que això tendirà tot a funcionar.
Jo crec que sí, però és que estem al principi d'una revolució, és a dir, quan hi va haver la revolució francesa...
Portem 10 anys, eh? Vull dir que és molt, eh?
Hi ha revolucions que han trigat més. És a dir, si comptes des del descobriment del foc fins a l'edat moderna, evidentment hi ha un termini molt més llarg que no pas des de l'edat moderna, amb tot el que simbolitza, fins al segle XX, amb tota la maquinària que estem desplegant aquí.
Sí, però no podem comparar això.
No podem comparar, però poder estem al principi de quelcom que s'accelerarà en els propers 5, 10, potser 50 anys. Això ja crec que no ho podem saber.
I això pot arribar a implicar, perquè una altra de les tendències que se'n parla molt és, alguns en diuen la desaparició de l'ordinador, és a dir, que l'aparell físic ordinador... Bé, es transforma en coses que van connectant-se, tipus allò, roba intel·ligent, targetes, no sé què, neveres, i que el que deixa d'existir és l'ordinador, tal i com el tòtem ordinador, tal i com l'hem entès, posat allà a la taula, amb tots els cables connectats i tot això, no? Pot ser, d'alguna manera, també un inici, això, de la forma aquesta de les palms, etcètera, d'anar traient aquesta personalitat a l'ordinador tradicional. És a dir, en un futur potser tindrem la imatge de n'hi havia una època on tots els ordinadors eren mainframes d'aquells que explicava Paco abans, enormes, que la gent es connectava en terminals tontes. Després va venir l'època dels PCs i l'època dels PCs es va acabar i va venir l'època de vés a saber què.
Jo sincerament, si em permeteu començar, crec que sí. Jo crec que sí, però clar, és difícil d'entreveure. En el món de la tecnologia pràcticament és difícil fer prediccions amb 3 mesos vista, amb 10 o 12 anys, no diguem, no? Però jo sincerament, si em permeteu, jo el futur tal com el veig seria un aparell com l'MP3 d'en Paco, si em permets, Paco, que és d'uns 3 centímetres per 3 per 1 centímetre d'alçada.
Sí, quadrat, una caixeta xicoteta.
Molt petita. En el qual apretes un botó I no sé si vosaltres coneixeu aquests teclats lumínics que projecta una llum sobre una superfície blanca.
Sí, expliqueu, perquè això és bo.
Val, doncs això són uns teclats també per PDF. Jo, sincerament, no n'he vist cap tret a internet, en anàlisis o en articles, en el qual, doncs, apretes un botonet, es projecta una llum que conforma un teclat i mitjançant un lector, o sigui, on tu poses el dit, diguem, llegeix en quina posició l'estàs posant i llavors hi ha la pulsació de tecla corresponent a l'àrea on tu has posat el dit.
És a dir, que el teclat no existeix, sinó que el teclat és simplement una projecció de llum sobre qualsevol superfície.
Exacte, igual que la pantalla. És a dir, per l'altra banda, sortirà una projecció d'una pantalla, tindrem un teclat amb el que s'anomena un touchpad, que vindria a ser els dispositius que tenen aquests dos senyors en els seus ordinadors portàtils, que es fan amb el dit, també tindrem un touchpad virtual, i llavors farem anar l'ordinador d'aquesta forma. I quan acabem de treballar, apretarem el botonet, agafarem l'ordinador, ficarem a la butxaca i ens l'endurem cap a casa. Jo, per mi, aquesta és la visió del futur.
O sigui que tindrem un disc dur i els perifèrics tots seran...
Qui necessiti llegir targes, per exemple, connectarà un altre aparell també petit, insertarà la targa, aquest aparell evidentment serà físic, però la resta pot ser virtual tranquil·lament.
Em sembla que ja hi ha un Symbian que porta un teclat per infrarrojos.
És possible.
Hi ha una altra tendència que diu, i aquí una altra vegada jo he de sortir a reclamar que el català anem molt, molt pitjor que tothom, que és l'entrada per veu. Els dispositius petits, hi ha una tendència que... Hi ha una entrada natural molt senzilla, tècnicament, com a mínim des del punt de vista del maquinari, si el programari ens ho permetés, que seria l'entrada per veu. Seria la manera lògica en què les persones parlem i donem les dades, la manera més natural que les persones donem les dades. Per tant...
Sí, però jo conec bastants, més d'un telèfon d'aquests que tu pots marcar per veu, i molt poca gent ho fa servir, eh? O sigui, no estem acostumats. I aquest, l'únic que hem de fer és entrenar-lo i li podem dir com iaia. Nosaltres volem. Truca a la iaia.
A veure si el carnet per punts fa alguna cosa, no? Jo fa que molts anys que tinc tot el GPS i el Bluetooth al cotxe, ho faig tot per veure.
El que passa és que si ja avui en dia és divertit anar pel carrer i trobar-se gent d'aquella que va parlant pel mòbil amb el Bluetooth aquell i ja fan pinta de bojos parlant sols pel carrer, si sí, a sobre anem donant-li les ordres a les màquines.
Jo l'any 87 ja tenia un ordinador de taula que li donava ordres per veu.
Un Mac?
No vull dir el sistema operatiu que tenia, no.
Això vol dir que era un Windows.
Era Ruindous.
Ruindous
era. Era molt ruïn.
I el problema dels sistemes de reconeixement de veu que tinc és que jo estic acostumat a parlar en català, que és la meva llengua paterna, i en portuguès, que és la meva llengua materna, i el castellà tinc un accent que... En fi, em clifen de seguida que sóc català. I els sistemes de reconeixement de veu encara pitjor. En fi, no n'encerten ni una, pràcticament, amb mi.
Bé, però això sí que se
doncs això és culpa teva, perquè ara m'han convidat a la Universitat Politècnica, que estan fent fan uns programes de reconeixement de veu, i agafen persones de tots els tipus d'accents, agafen mostra, i tu et pots presentar allà, i llavors després fan uns promitxos. Així és com funciona. Ara precisament estan recollint, ja has d'anar allà un parell d'hores i pronunciar 200 paraules, i després fan quin tractament, i hi ha gent de totes les, busquen gent de totes les comarques i de tots els accents.
Això quina universitat és? La Politècnica?
Això ho fan, aquest projecte, el que jo conec, que fan entre la Salle i la Politècnica.
Val.
Però que ho fan en català o en castellà?
Jo crec que el fan en tots dos. Es fa, tot això es fa aquí a Barcelona, per tota Espanya, en les dues llengues.
Això és més interessant, veus?
Jo volia tornar amb això que deies tu, de cap a on evolucionen els PDAs, els ordinadors de butxaca, els telèfons, si aniran fusionant-se o no. Jo crec que hi ha un paper, hi ha una cosa que determina bastant cap a on va la indústria aquesta, i és el paper dels operadors de telefonia. Aquí és evident, aquest programa és una mostra, no? Que en aquests moments tots els dispositius aquests informàtics han d'acabar estant connectats d'alguna manera. Un dispositiu portàtil ha d'estar connectat, és molt més pràctic que estigui connectat si porta un telèfon a dins, i aquí entra el paper de l'operadora. En aquests moments els fabricants de dispositius, el senyor Palm, el senyor Hewlett-Packard, el senyor Acer, el senyor Dell, sobretot els que porten telèfon, fabriquen el que els demanen les operadores, que són el seu principal canal d'arribar a l'usuari final. O sigui, la majoria dels telèfons, d'aquests mig milió de telèfons Treo que ha venut Palm en aquest últim trimestre, no els ha venut directament. Els ha venut a través de Vodafons, d'Sprints, de Movistars i de companyies de telefonia que li demanen que faci terminals que, a més de servir per parlar per telèfon, permetin fer coses, funcions de dades.
Uh-huh.
Per què? Doncs perquè amb un operador de telefonia, qualsevol operador de telefonia, li surt molt més a compte vendre minuts de dades que vendre minuts de veu. Vull dir, el mateix bit.
L'IX més a compte vendre minuts de dades que minuts de veu?
Sí, sí, sí. Els està venint molt més cars.
Des del moment en què es van digitalitzar les xarxes de telefonia, totes les xarxes de telefonia, però concretament les de mòbil, a un operador de telefonia li és igual transmetre bits que siguin veu digitalitzada que dades directament. I en canvi, el mateix bit venut en forma de minut de veu és molt més barat que un bit venut en forma de dades. Per tant, les operadores de telefonia els interessa molt que els usuaris acabin fent operacions informàtiques a través de la seva xarxa.
Albert, per què no ens expliques quantes vegades més car que segur que tu saps enviar un SMS per a un usuari que li costa exactament el mateix a una
doncs ara no recordo la xifra, però de l'ordre de 50 vegades. Veus? Més, evidentment. Sí,
és el que jo he dit, 50 vegades
el mateix bit,
el mateix SMS, bit, que és el producte que més es ven, és 50 vegades més car que parar pel mòbil, i a l'operador li costa exactament el mateix. O sigui, que és el gran negoci. I dius, nada, 25 cèntims, que són 35, no ho sé.
Oh, sí, però ves multiplicant 25 per 25.
Sembla el més barat de tot i és el més car de tot.
I, de fet, penseu que les empreses que fabriquen, això ho van estar explicant diversos fabricants de dispositius d'aquests que en diuen convergents, que són PDA, ordinadors de butxaca amb telèfon incorporat o telèfons amb PDA incorporat, mira tu com, per la banda que tu vulguis, són els que estan determinant el procés de desenvolupament, el disseny d'aquests aparells. Palm, per exemple, per dissenyar un telèfon com el Treo, ha trigat 6 mesos més en sortir al mercat que un PDA sense telèfon. Per què? Pel procés de certificació i homologació amb cadascuna de les operadores amb les quals treballa. I, de fet, Palm té tants Treos com clients operadores té. Tu estàs comprant el mateix Tungsten, el mateix Palm, el mateix IPAC que estàs comprant a Tòquio, és el mateix que estàs comprant a Chicago, que estàs comprant a Barcelona. En canvi, els telèfons avançats són diferents internament en funció del que l'operador li demana al fabricant.
A mi el que em preocupa en el cas de les operadores és que d'alguna manera els ordinadors de sobretaula, el que és la xarxa, el que és la connexió, no ve condicionada ja per les operadores. Ningú pensa si està entrant per terra que està obligat a navegar per terra, per dir-ho d'alguna forma, o ningú pensa si està entrant per telefònica que està obligat a navegar per terra. En canvi, en els mòbils, encara avui, les operadores tenen molt d'interès en ressaltar molt el que és contingut propi, el que són coses pròpies, i fins i tot diria, o tinc la sospita, que dificultar que arribes amb normalitat a la resta. Vaja, no? és més tancat.
No és que vulguin donar-li més importància, és que la que et despistes i estàs a dins del seu contingut, et venen alguna cosa.
Sí, i tant.
Et venen els gols del Barça, et venen melodies, et venen dibuixats per la pantalla, et venen jocs de Symbian, és a dir, la que t'has despistat, un euro i mig, 2 euros. Però clar, ves-ho multiplicant. És allò que dèiem, si 15 cèntims els SMS, però els tons dels telèfons, els tons polifònics aquests, la fortuna que estan fent venint tons polifònics, clar, si tu estàs navegant per al web de Movistar, de Vodafone, és igual, i ja veus que t'estan venent un to que et val un euro, te'l baixes i clinc, 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 clinc.
Ells diuen inclús que de tota manera que és al revés, que si ells hagueren sabut que se gastava tant els SMS, els hagueren posat més cars.
Sí, clar.
Això dels SMS és la gran revolució que no s'esperaven.
500 vegades més que amb la veu, en lloc de 50, doncs ells encantats.
Però aleshores no se sap si els hagués funcionat, perquè hi ha el cas dels MMS, que són els missatges multimèdia que poden portar veu i imatges, i això s'està consumint molt menys.
Ho han intentat amb l'MMS, augmentant, posant imatge, i han fracassat, perquè l'avarícia rompe el saco.
I per què van començar a funcionar els SMS? Perquè eren gratis. Que funcionava amb aquell sistema de que si un emissor repetidor de l'estranger, que havies de posar el més 34 al davant, que hi havia sistemes que no paguessis els SMS. I quan tothom ja estava acostumat a enviar-los sense pagar...
Clar, que de fet els SMS no estaven pensats com a producte. Els SMS eren un canal d'ordres, era una funcionalitat tècnica
servei,
pels operadors,
un canal de servei. Per als tècnics, sí.
Després van descobrir que la gent estava disposat, ho feia servir, i a més a més estava disposat a pagar per fer-ho.
Pues mira, ja que has dit això, a mi m'agradaria dir una frase que no és meva, que és del Lessig, de Lawrence Lessig, que diu que aquest sistema de distribució que primer regales i després cobres, que també és el que fa servir el Windows, per exemple, és el mateix sistema d'anúncia. Lawrence Lessig no és la meva frase, que el que es fa servir per distribuir la droga. És el mateix esquema de distribució comercial.
A banda
primer
que...
regales un Carmelo...
Això també passa quan els operadors subvencionaven el 100% els telèfons mòbils perquè consumia 6 minuts de veu, vull dir que ja és això, és una pràctica comercial.
És que jo no he dit que estigui bé o malament, jo simplement vull fer aquesta reflexió.
Diguem que has connotat, però bé, ja t'entenem.
Jo no estic dient si està bé o està malament, jo dic que el sistema és el mateix. Després decidiu vosaltres si està bé o està malament.
Perdoneu, heu observat quins són els principals clients d'aquests temes, com per exemple els tons polifònics, les imatges de fons, les musiquetes, etc, la mainada? Èticament, què en podem dir d'això?
És correcte, clar.
Sí, però també ho pots dir dient que és la gent que té el camp més obert a noves tecnologies i que resulta
tot el que vulguis,
molt més jo... complicat. Jo, per exemple, ja ho he explicat alguna vegada, faig un gran esforç per jugar a allò del futbol FIFA i a veure si sóc capaç de moure 10 dits a la vegada, i cada vegada més sent més ridícul davant dels xiquets de la meva família observant que ells poden moure 10 dits a la vegada i jo sóc incapaç de moure més de 3. I mira, és que és així també el món, saps? És que ells...
Però tu has vist els top 10 de polifònics?
No se m'ha corregut mai.
Doncs mira que l'himne de la Legió és un dels primers a la resta d'Espanya.
I la cabra serà l'imatge de fons?
Això ja no ho sé.
Estava pensant en això dels dits que deies, i tornant a dispositius de butxaca, estava pensant en la possibilitat de que acabin mutant les mans dels nanos perquè els polses facin.
Això faran falta moltes generacions.
De fet, ja hi ha una malaltia traumatològica que està definida, que és el polze de BlackBerry. Que és igual que el polze de tenista, i el polze de BlackBerry, que és els 5 milions d'usuaris de BlackBerry fan servir tant els polzes que n'hi ha que els acaben desenvolupant un mal, una patologia.
Això està definit amb
la literatura mèdica.
Això és d'anar a l'escola, jo tinc un dit deformat del bolígraf.
Bueno, això sí,
sí, aquest el tenim pràcticament.
Tenim quasi tot.
Perdoneu, jo sobre això no coneixia la malaltia que fa de BlackBerry.
BlackBerry
Thumb. Doncs això no ho coneixia, però sí que recordo un estudi que deia que els nanos joves, de tant usar telèfons mòbils, videoconsoles, sobretot, els polzes, se'ls estaven allargant més. O sigui que futurament encara s'allargaran més els polzes i potser arribaran a la mateixa alçada que la resta.
Em costa. A veure. El procés d'evolució humana és molt lent, eh?
Però ho comencem a notar, eh?
Molt lent, eh? Necessitarem segles abans que...
D'aquí uns anys això ja haurà canviat i ho farem de veu.
Jo tinc un amic que era mecànic de cotxes i pilot, que fa molts anys deia que amb els anys, perquè teníem cames, que no necessitaríem les cames, que li agradaven molt els cotxes i feia servir el cotxe que fins i tot per anar per dintre de casa gairebé, i deia que eliminaríem les cames.
Estem desbarrant molt. Escolta'm, com que se'ns està acabant el temps, no m'agradaria que us n'anareu sense explicar cadascú el que feu. Per exemple, Guillem, imàtica.org, què és exactament?
Doncs imàtica.org és un portal amb informació sobre informàtica i noves tecnologies disponibles en diversos idiomes, el que passa que de moment, per qüestions de temps, perquè ho duem una mica, diguem, de forma amateur, doncs estem actualitzant només en català i en castellà. Tenim també una versió en portuguès, lògicament degut al meu origen matern, que aquesta està una mica en via morta, i que en el futur doncs us emplacem a continuar-lo veient a l'adreça www.imàtica.org, perquè esperem sorpreses per d'aquí a uns pocs mesos. I a banda, professionalment, doncs, soc director tècnic d'Imàtica, que és la meva empresa d'informàtica, en la qual doncs faig una mica feines des de reparació d'ordinadors fins a consultories, inclús faig de professor d'informàtica, vull dir, una mica el que calgui.
Toques qualsevol pala.
Pràcticament, a més també em va bé per la feina de periodista, perquè així sempre vas reciclant una cosa d'un camp cap a l'altre.
I dus el rellotge de James Bond.
I dus el rellotge de James Bond, sí senyor.
Molt bé. Paco, tu hem comentat Palmcat, el portal per excel·lència de la presència del català en aquest tipus d'ordinadors.
Bueno, doncs des de Palmcat tenim 4 línies de treball, que són l'adaptació del programari de butxaca lliure al català, l'adaptació a totes les plataformes de butxaca de continguts lliures que ja es troben en català, la tercera línia, que és informar de l'oportunitat de les plataformes de butxaca que presenten pel català, i l'última línia, que és la que estem és més incipient, és la suport als programadors d'aplicacions per a la plataforma Palm. Aquestes són una mica. Respecte al programari de butxaca, doncs avui dia podem oferir a través de molts portals més de 35 programes lliures per a ordinadors de butxaca en català, i de documents doncs tenim més de 30 documents de butxaca. I les altres línies pues, fem congressos, participem quan ens conviden, quan en Vicent ens convida, pues, venim a explicar les nostres possibilitats i fem, hem participat a jornades i a molts events.
Molt bé.
I el dia de Sant Jordi traiem un CD en un diari que subvencionat per la Generalitat, que sortiran tot, la majoria dels nostres programes en català.
Un CD d'aquells de programari lliure.
En el CD de la Direcció General del...
Bueno, ara no sé. Telecomunicacions ara no, sí, Societat de la Informació.
Amb tot el programari lliure sortirà una secció.
Ja fa uns quants anys que habitualment per Sant Jordi es regala un CD amb tot de programari lliure. I Albert Cuesta?
Sí, bueno, jo ja saps que fa anys que em dedico a intentar divulgar els efectes pràctics de la tecnologia amb les persones, que és una mica l'orientació que té la columna de l'Avantguardia Digital. Vull dir, no tant explicar quines meravelles fan els aparells, que la veritat és que a mi m'avorreixen profundament els aparells, encara que pugui semblar el contrari, sinó que el que m'interessa és que...
Dissimules bé, dissimules
bé. A mi el que m'interessa dels aparells és el que la gent pot fer amb ells. Vull dir, no tinc una especial devoció per la tecnologia. I en quant a canalpda.com, doncs és una publicació digital que té 2 anys de vida i que està específicament dedicada a tecnologies personals, sobretot en l'àmbit de la mobilitat. Ordinadors de butxaca, telèfons mòbils, GPS, reproductors MP3 i les seves aplicacions i els serveis relacionats. Vull dir que també et cobrim l'apartat de les operadores, dels costos de connexió i dels serveis complementaris.
Molt bé, doncs comenceu a replegar tot això. No us deixeu cap ordinador per ací. Quants hem dit que n'hi havia? 14 sobre la taula?
13. Els comptes, n'hi ha una més.
13, no ho sé.
Però només una en català.
Estic marejat amb tard.
Només una en català.
Moltes gràcies per la vostra presència avui. Hem estat fent aquest programa de l'internauta parlant dels ordinadors de mà, en ocasió dels 10 anys i una miqueta del seu inici, i amb un desplegament tecnològic realment impressionant, amb Paco Rivier, coordinador de Palcat.org, amb Guillem Alsina, director tècnic d'Imàtica.org, i amb Albert Cuesta, editor de canalpda.com. A tots tres moltes gràcies per haver estat ací, gràcies per haver ensenyat tot això, i suposo que ens anirem veient aviat. Com sempre també, Joan Jofre, moltes gràcies, ens vegem la setmana que ve ja...
De la Setmana Santa.
Bé, ja ens veurem algun dia d'aquests. I a l'altra banda dels vidres, gràcies Jordi Bas, que a més ens posa una música per acomiadar aquest programa. Bona vesprada a tots. Fins la pròxima.
Gràcies a tu, Vicent.
Potser no vull patir, però no crec que això m'estigui fent cap mal. Caminant els colors per dintre els pensaments amb mi, les mans se'm van desfent i el cel a poc em va canviant. Avui tot es va movent, tot està viu, tot està bé i tot respira. Les pedres criden el meu nom quan tot s'escapa. La ment somia i veig el sol que avui em brilla més que mai. Es mou igual que el mar, jo puc volar, no vull parar. Potser tot és distant, però els meus ulls ho veuen tot molt més a prop. Comprenc que sigui així, no em facis ser com no vull ser. Tot va passant de llarg i algú em mira amb cara d'estranyat. Potser vol ser com jo, vol estar viu, vol estar bé i tot canvia. Les coses tornen al seu lloc. Si tot s'escapa, res no s'acaba i veig el sol que avui em brilla més que mai. Jo puc volar, jo vull cridar i l'horitzó que avui es mou igual que el mar. Jo puc volar, no vull parar. Thank you. diguen el meu nom. Quan tot s'escapa, la ment somia i veig el sol. Que avui em brilla més que mai. Jo vull volar, jo vull cridar. L'horitzó, que avui és molt igual que el mar. Jo vull volar, no vull parar. I veig el sol. I veig el sol.